El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Benvinguts, així comença aquesta tercera hora en un dissabte del mes d'abril, un dia 12, gairebé 10 minuts després de les 12, i amb la companyia dels convidats que ens assisteixen cada dissabte, en aquest cas amb la Carme Colomina. Carme.
Hola, bon dia a tothom.
Quins temes tractarem avui a nivell
europeu?
Doncs
mira, parlarem de la Unió Europea i dels Jocs Olímpics de Pequín, amb tots aquests aldarulls que hi ha hagut pel pas de la flama per Europa i també què en pensen els seus líders polítics.
I compartirem amb l'Antoni Mir. Antoni, bon dia.
Molt bon dia.
Ell és el director ni més ni menys que de la Casa de les Llengües.
Sí, efectivament.
Tenim ganes de saber què és la Casa de les Llengües, on és aquesta casa, quin tipus de llengües hi ha a dins, com es materialitzen.
La Casa de les Llengües és un projecte que va crear el govern de Catalunya ara fa 2 anys i mig per crear a Barcelona, a la Catalunya, dins el marc de la llengua catalana, un centre dedicat a totes les llengües del món, a la diversitat lingüística del planeta com un valor de la humanitat sencera.
Aquest és un tema pendent i en aquesta secció hi dedicarem una estona. Però no oblidem la partida europea.
La partida europea amb Gemma Castell.
Crec, Gemma, que ja tenim tots els colors reservats.
Imagina't, però podem demanar als oients que truquin al 93207474 i que potser reservin plaça, que els trucaríem la setmana vinent.
Si avui doncs no hi hagués cap baixa d'entre els que ja tenen el seu color reservat, els trucaríem a ells, no? I si no, els reservaríem per la setmana vinent.
Exacte. Avui qui guanyi la partida s'endú un cap de setmana per a dues persones a Mas Figueres, una casa d'enoturisme situada al municipi de Marçà al Priorat. Podran gaudir de sopar, dormir i esmorzar i un tas dels productes de la zona. I ja tenim dos guanyadors que se'n van a Brussel·les, però necessitem un tercer. Per tant, tothom que participi a la partida entrarà al sorteig d'aquest últim viatge a Brussel·les per a dues persones que farem el darrer cap de setmana de maig.
Sortirà una mica 3 el Robocop avui o no?
No sé ben bé què dir-te. Anirem a Itàlia.
La Carme, mira com ho digues això del Robocop. Uno!
El Cruzaito, no? El Cruzaito, el Robocop, el Chiquili 4. No parlarem del Chiquili 4. Anirem a Itàlia, a Londres, agafarem un avió, farem una mica de submarinisme i acabarem amb esports.
Acabarem amb la gincana del vintage. Tot això a partir d'ara mateix.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
El proper diumenge 13 d'abril, a 4:45, semifinal tornada de la Lliga de Campions d'handbol al Palau. Barça-Kiel.
Culés, esperamos vuestro apoyo.
Us esperem.
Si l'handbol al Palau és una altra història, la Lliga de Campions encara ho és més.
A tu presente l'ABC del camp. Si el porc menja gla, el pernil és millor. Si les gallines mengen gra, els ous són millors. I les vaques, si mengen llavors de lli, la llet és més sana i nutritiva. Presentem una nova llet única i diferent. Ato Natura. Millor alimentació per les vaques, millor llet. Tan fàcil com això.
3 Griferia. 3. Disseny. 3. Confort. Aixetes termostàtiques amb sistema 3 Touch Cool, que donen el confort màxim amb baix consum. Dutxes amb sistema anticals de poc consum. Una àmplia gamma, amb les propostes més funcionals. Visiteu-ne la fàbrica a 3griferia.com. 3. Les aixetes d'aquí.
Mira, jo al bany hi posaria una sanefa rococó, però la sala d'estar la veig minimalista. Ah, i el dormitori neoclàssic, amb columnes...
Perquè l'art ajuda a comprendre moltes coses, El País i Tachen et porten la col·lecció Movimientos Artísticos. 24 volums, 24 maneres de mirar. Dilluns, impressionisme i renaixement per només 5,95 euros. Amb El País.
Més de 40.000 espectadors ja han vist el nou espectacle de Pepe Rubianes, La Sonrisa Etíope, un retrat apassionat d'un país, Etiòpia. En aquesta ocasió l'acompanyen 5 ballarines en el seu particular viatge, que ens parla especialment de la gent i la cultura d'aquell país. A la sala 1 del Club Capitol, només queden 2 mesos.
No saps mai com faràs el teu somni realitat. Del director d'Olvídate de mi arriba la comèdia més enginyosa de la temporada. Rebobineu, si us plau. De vegades, les millors pel·lícules són les que ens inventem. Estrena l'11 d'abril als Cinemes Verdi en versió original subtitulada en català.
Catalunya Ràdio. El suplement. Da-da-da. Un programa de cap de setmana per relaxar la fera que portem a dins.
Segons la UNESCO, cap a un 50% de les 6.000 llengües del món estan en perill de desaparició. El 90% de les llengües són parlades per només el 4% de la població mundial i més del 90% del contingut d'internet es redueix a només 12 llengües. Potser per això les Nacions Unides han declarat l'any 2008 Any Internacional de les Llengües i la Comissió Europea l'ha proclamat Any Europeu del Diàleg Intercultural. Amb el títol Les llengües compten, 2008, Any Internacional de les Llengües, LinguaMón, la Casa de les Llengües, presenta aquesta mostra al Palau Robert. L'objectiu és exposar el seu futur centre museogràfic, que estarà situat a Can Ricard, i divulgar les activitats que es duran a terme al llarg d'aquest any tan assenyalat per les llengües. Conèixer què és LinguaMón i què es fa en aquesta casa és un dels nostres
temes pendents. Parole, parole,
parole. I l'Antoni Pirc, Antoni Mir, perdó, que és director de LinguaMón, aquella dita de com més serem, més riurem, potser funcionaria amb les llengües. Com més llengües tinguem, més bé estarem. Què ens aporten exactament?
Aquest projecte que se farà a Catalunya, que és la Casa de les Llengües, seran 5.000 metres quadrats a Can Ricard, en un espai cedit per l'Ajuntament de Barcelona i en un edifici que rehabilitarà la Generalitat. Seran 5.000 metres dedicats a les llengües del món, com dèiem abans, i he de dir que era un projecte que s'havia de fer a Londres i que per sort se farà a Catalunya. Les persones que promovien aquell projecte a la riba del Tàmesi argumentaven així, dient: com pot ser que a qualsevol ciutat del món el meu fill pugui trobar un museu d'art contemporani, un museu de la indústria, de la tecnologia, de la cuina, de la xocolata, del que siga, de la ciència, etc., no? I en canvi no hi ha cap lloc on el meu fill pugui anar a gaudir, a interrogar-se, a demanar-se, a aprendre sobre allò que ens fa humans, que són les llengües. Per tant, quan parlem de les llengües parlam possiblement d'allò més important que ha estat capaç de crear la humanitat, o a través de les quals la humanitat crea tot, la cultura, la ciència, la relació, el pensament, el sentiment. Això se farà a Catalunya. Crec que és una gran sort per Catalunya, però crec que també és molt bo per la diversitat lingüística, perquè Catalunya ho ha fet bé i s'ha convertit en un, jo crec que ho podem dir, un cert model de referència a nivell internacional de com recuperar la llengua pròpia respectant la llengua dels altres.
Hi ha llengües, Antoni, que ho tenen tot a favor i d'altres que necessiten ser conegudes i difoses. Amb quines llengües treballeu a la Casa de les Llengües?
Nosaltres som alguns conseqüents i, per exemple, el web linguamon.cat, que qualsevol ciutadà pot connectar o pot consultar, està redactat en 21 llengües. És a dir, hem procurat fer una tria de llengües de 5 continents, de llengües properes, de llengües presents a Catalunya, de llengües que ho tenen tot, que són les més difoses mundialment, però també les que no tenen tant, com per exemple la Masit del Nord d'Àfrica, el Swahili o el Guarani, com a llengua ameríndia més consolidada perquè és cooficial al Paraguai. Yeah. És a dir, el propi web de linguamon.cat, de la Casa de les Llengües, és un ventall, una mostra, un tast d'aquesta riquesa immensa que són les llengües del planeta.
I com és la Casa de les Llengües i quines activitats s'hi fan?
La Casa de les Llengües en aquest moment és un projecte en construcció que té previst obrir les seves portes a Can Ricard, en el Districte Tecnològic de Barcelona, cap a 2010, i actualment, sobretot pel ciutadà, és un web on pot trobar molts de serveis. Per exemple, la major part de la gent que consulta pues això, la Masic on es parla, quines són les llengües oficials de Malta, l'amàric d'Etiòpia és oficial, no és oficial, de quina família, quin territori. És a dir, la immensa majoria de les 80.000 consultes de l'any passat eren sobretot curiositat o interès per conèixer dades sobre llengües, i a part d'això hi pot trobar un noticiari internacional, una agenda d'actes també internacional, un directori per aprendre idiomes a Catalunya que té uns 400 o 500 centres i aproximadament 50 llengües que no són ni anglès, ni català, ni castellà, que poden ser apreses a Catalunya a tot el territori.
Ara que dèieu de la Masic, la llengua materna de la majoria d'immigrants del nord d'Àfrica ho és, no pas l'àrab. En canvi, els mediadors i traductors sovint s'expressen en àrab. Aquest tema preocuparia la Casa de les Llengües o quedaria fora dels interessos més directes?
No pot quedar fora de cap de les maneres. Primera, perquè és una llengua, i segona, perquè és una llengua parlada per un dels col·lectius més nombrosos d'immigració presents a Catalunya. Per aquesta raó és una de les llengües del web, i a més hem creat l'Observatori de la Llengua Masiga, l'Observatori Català de la Llengua Masiga, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Cádiz, per afrontar necessitats d'aquest col·lectiu dins Catalunya, des de textos educatius o promoció d'activitats, i també per fer de suport a la comunitat científica d'aquesta llengua, que sobretot està a universitats d'Europa, de Berlín o París, també d'Espanya, i alhora a Argèlia i al Marroc, fer de suport també a la seva tasca d'estandardització, de fixació de l'ortografia, en fi, de dotar-se de les eines que qualsevol llengua necessita per desenvolupar-se, que són diccionaris, gramàtiques, normativa.
Antoni, tornem a aquesta mostra que podem veure al Palau Robert fins al 24 de juny. Es titula Les llengües compten, però el cert és que el suport dels governs és fonamental per promoure i defensar les llengües.
Sí, les polítiques lingüístiques i les decisions econòmiques i de convivència que prenen els governs són claus per la vida de qualsevol llengua. Jo per això voldria celebrar aquesta convocatòria de Nacions Unides, perquè això vol dir molt. Jo crec que fa 10 anys no era possible, però avui ens trobem que Europa ha fixat 2008 any europeu del diàleg intercultural, un diàleg impossible sense contacte i comunicació positiva entre llengües distintes, i per altra banda Nacions Unides l'ha proclamat any mundial de les llengües. Això d'entrada vol dir una cosa, que i és que l'interès pel present i el futur de les llengües creix i creix a tot el món. Que Nacions Unides proclami un any amb dos arguments, com són donar visibilitat a totes les llengües i encoratjar la seva promoció, ús i defensa, jo crec que reflecteix aquest interès creixent. Per si tot sol, per si sol, no ho és tot, o fins i tot és poca cosa, però en canvi denota una tendència internacional. En aquesta tendència internacional jo voldria subratxar, ja que avui parlant també d'Europa, la política de la Comissió Europea en relació al multilingüisme, que crea dins el debat internacional sobre aquest tema no només la preocupació per una llengua petita que pot tenir problemes, que s'ha de tenir, sinó també per les llengües com a enriquiment personal dels ciutadans i com a necessari per a la competitivitat de les empreses, en aquest cas, europees. Però que és una reflexió que serveix per aquí i per tot el món i que també està darrere l'acord de Nacions Unides.
Doncs ja que s'han posats en l'àmbit europeu, Antoni, hi ha gaires entitats com LinguaMont?
Hi ha entitats, pot ser, jo crec que LinguaMont en cas de les llengües és singular, perquè se dedica a tot el patrimoni lingüístic de la humanitat i ho fa des del punt de vista d'afrontar el repte de promoure les llengües com un valor no només personal, sinó també de l'economia, de la competitivitat, i perquè finalment el que se posa en primer lloc és que la llengua de l'usuari i del client és important per l'empresa. Si les llengües se col·loquen en el cor de l'economia, en el cor dels motors de les societats, tenen el futur assegurat. I si aquesta reflexió se fa, i té també a Catalunya i a Europa un motor, jo crec que poden fer una contribució significativa, útil, a la vida de les persones i a la vida de les llengües, que és allò que és la raó de ser d'aquest projecte.
Doncs tancarem la conversa demanant-li al director de LinguaMont, la Casa de les Llengües, quin és l'estat de salut del català i com el veu.
Bé, l'estat de salut del català, com diu Isidor Marí, és el que volguem decidir nosaltres i el que respongui a la pregunta de què feim entre tots, què podem fer entre tots perquè tingui un futur magnífic.
LinguaMont.cat, per tota la gent interessada, i el 2010 s'obriran les portes, si tot va bé, a Can Ricard.
Sí, Can Ricard són 5.000 metres quadrats en el districte tecnològic i com que el segle XXI és xarxa digital i comunicació entre tots els pobles del món, aquesta xarxa digital i aquesta interrelació entre els pobles s'ha de fer amb les llengües. Jo crec que internet, la xarxa digital, la convergència digital del món econòmic, mediàtic, cultural, informatiu, etc., se convertirà en una gran autopista per les llengües i a nosaltres també ens agradaria contribuir com a motor, en col·laboració amb el món tecnològic i de l'empresa i el món institucional, en què aquesta nova societat sigui una autopista de llengües on totes puguin conviure, trobar-se i conèixer-se i disfrutar-se, gaudir-se com a patrimoni de tots.
Saludem el projecte, li donem l'enhorabona i acabem demanant-li quina llengua li agradaria saber entre les part de les que sap, alguna que dius, mira, si pogués, m'encantaria poder parlar...
Portuguès.
Portuguès.
Hi ha alguns barris en els quals les aceres són impracticables pels que anem amb cadira de rodes.
Per què els diaris que regalen tots van per terra? Si els paguessin, segurament que els guardarien a la mà fins a arribar a casa.
El suplement. 20 anys de caps de setmana. De 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Estic indignadíssima, senyor Solà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Ara a Hipercor pots comprar tonyina blanca en oli d'oliva verge Albo, pack de 3 llaunes, per 3,35 euros. Si te n'emportes dues, la segona unitat a meitat de preu.
Per què pago menys pel que m'agrada més? Hipercor, i per allò.
En ocasiones el camino más difícil es el de vuelta a casa.
Tienes una farmacia ahí dentro. ¿Qué es eso?
Antidepresivos. Deberías probarlo.
Del ganador de un Oscar Philip Seymour Hoffman y la nominada Laura Linney llega la película La familia Savages, solo en cines.
Catalans, interpretant...
Senyors acadèmics, voldria presentar-nos...
Escolteu els sons de la memòria, reviviu-ne els fets, admireu-ne els personatges, conegueu el llegat de 100 anys de ciència i cultura als Països Catalans.
Veniu a veure els tresors de la gran exposició de l'Institut d'Estudis Catalans.
Organitzada per l'IEC i la Societat Estatal de Commemoraciones Culturales.
Obert al públic fins al 16 de desembre, a la Casa de Convalescència, carrer del Carme 47 de Barcelona.
A l'IEC, 100 anys us esperen.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Sí que hi ha gent, no, en aquesta pàgina?
Tenim els colors reservats, tenim gent de reserva i gent potser per la setmana vinent.
Si m'ho permeteu, moltes gràcies. Us quedem els telèfons i els donaríem prioritat per la setmana entrant. Ara anem a saludar els que tenim.
Saludem a Segura de Barcelona. Bon dia, i tens el color?
Blau.
Tu, que és de Pons, bon dia, amb el color?
Verd.
Graupera, de Sant Andreu de la Barca, amb el color...
Roig.
I finalment Maioral, de Lleida, amb el color...
Blanc.
Fantàstic, tots quatre opten, em sembla que ja hem dit el premi. Recordeu que el funcionament és bastant simple. El dau decideix qui dels quatre disposarà de 10 segons. Aquests 10 segons el respecta a la resta de concursants fins al punt de que si algú no ho fa, perd tanda. I en funció de la pregunta i l'habilitat per contestar, és qüestió d'anar sumant encerts. El que supera el màxim nombre se n'emporta el premi. El dau està a punt de rodar. Diu així.
Surt 2. Tugues de Pons.
Tugues, 10 segons. Primera pregunta.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Avui comencem la partida en un aeroport. Ja hem embarcat, som dins l'avió i resulta que ens fan fora perquè a l'equipatge demà hi portem unes raquetes de tennis. Això li va passar a un ciutadà austríac a qui li van dir que incomplia les normes de seguretat, una normativa que ell naturalment desconeixia perquè és secreta. Això ara la Carme Colomina ens ho ampliarà. Aquest cas ha posat entre l'espasa i la paret la Comissió Europea, que ha manifestat que farà pública aquesta llista d'objectes que s'han mantingut en secret arran dels atemptats de l'11S. Pregunta, saps a quina institució europea treballa Ignasi Guardans, que és un dels catalans que treballa més intensament contra les restriccions de l'equipatge de mà als aeroports?
Temps, 10 segons, senyora Tugues. A quina institució treballa Ignasi Guardans? Ignasi Guardans. Això van bé, aquestes preguntes. Temps.
Blau.
Blau.
El Parlament Europeu.
El Parlament Europeu, sí,
molt bé,
senyor,
sí.
Molt bé. Ignasi Guardans. Recordem que ell és europarlamentari pel grup de Convergència i Unió. Anem a la segona pregunta. Diu així.
Anem cap a Londres, una ciutat on, com a Barcelona, també és prohibit fumar als llocs públics. Des de la implantació de la normativa, els cigarrets apagats suposen gairebé el 80% de les deixalles de la via pública. I per tal d'aturar aquesta dinàmica i convidar els ciutadans a utilitzar el cendrer, doncs l'entitat Keep Britain Tidy, que significa mantingueu la Gran Bretanya neta, ha instal·lat una borilla de 9 metres a Trafalgar Square. Trafalgar Square és una de les places més emblemàtiques de Londres, però saps a quina ciutat italiana hauríem d'anar per trobar la coneguda Piazza del Campo, inclinada i en forma de ventall?
Temps, 10 segons per Blau. A quina ciutat, Blau?
Pisa.
Ah?
Pisa.
Pisa. No.
Florència.
No sé qui parla. Verd. Florència. No.
Tampoc.
Blau.
Milan.
No.
Blau, Milan, no. Roig,
Pàdova.
Roig.
Pàdova.
Pàdova, no.
A prop de Florència.
No, a prop de Florència. Blau.
València.
No.
No, és petitona.
Roig.
Roig.
Siena.
Sí, sí, molt bé. Escolta'm, hi ha un... Veig que hi ha un empat de moment entre roig i blau. Graupera demana pas i arriba la tercera pregunta. La ciutat és Siena. L'escenari d'una famosa cursa de cavalls, el Palio delle Contrade, que fan dues vegades l'any, en el qual tant el genet com el cavall representen cadascun dels 17 districtes de la ciutat, les anomenades Contrade.
Tercera pregunta, deixem Siena i ens endinsem a les aigües del Mar Roig. Ens situem a 31 milles al nord-oest del centre turístic de Sharm el-Sheikh, en una zona on s'hi pot veure perfectament l'SS Thistlegorm, un vaixell mercant britànic enfonsat fa 67 anys per avions alemanys i que avui atreu desenes de submarinistes. Els experts asseguren que és, que és dels vaixells enfonsats més ben conservats que existeix i que et permet nedar entre Rolls-Royce i motocicletes BSA i Norton. Aquestes restes les va descobrir als anys 50 un dels oceanògrafs més coneguts del món, conegut per haver portat el mar a la televisió. Qui és?
10 segons per roig. Aquest oceanògraf el coneix molt bé perquè l'ha vist 33 vegades cada 4 anys. Temps. No sé qui parla. No sé qui parla. Blau. Blau.
Roig.
No, no sabia qui parlava. Blau.
Jacques Cousteau,
sí senyor Roig, segur que vostè ho sabia, però com que no deia qui era...
Sí, l'he dit.
No, però havia acabat el temps i necessitàvem saber qui parlava.
No, l'he dit, dintre el temps. Roig Cousteau.
Ajudeu-me aquí, l'ha dit dintre del temps o no? Jo diria que no.
L'he dit diverses vegades. Potser no m'heu sentit.
No, sí que l'hem sentit, però ja s'havia acabat el temps.
Molt bé, molt bé.
S'havia acabat el temps, vostè ha dit la resposta i no sabíem qui parlava.
Per la ràdio no s'ha sentit la meva contesta.
Doncs ho sentim en aquest cas.
Molt bé, molt bé.
Anem a blau, que té l'encert Jacques Cousteau. Recordem, Jacques Cousteau va morir a l'edat dels 87 anys. Els seus llibres, les pel·lícules i els reportatges televisius sobre el mar i els oceans van marcar una època. Anem a la quarta pregunta.
Quarta pregunta. Un cop internet és font de polèmica a França i la Gran Bretanya. Es diu Miss Bimbo i fomenta la cirurgia estètica i la dieta entre nenes menors de 10 anys. La pàgina ja té 1,5 milió de seguidores que s'han enganxat al programa i que tenen com a objectiu crear la Bimbo més cool, rica i famosa del planeta. Els donen pastilles per aprimar-se i els fan passar gana perquè estiguin més primes. Tot plegat ha generat les queixes d'associacions contra l'anorexia i la bulímia que demanen que retiri de la xarxa. A la Gran Bretanya, Bimbo significa noia guapa i poc llesta. Però a Itàlia, saps a qui s'adrecen dient Bimbo? A, a un nen, B, a una persona gran, o C, a un animal de companyia.
10 segons per blau, temps, s'adrecen a...
Una dona gran.
A una dona gran, no. No.
Roig, un nen.
He sentit Roig, que diu...
Roig, un nen.
Un nen.
Sí, correcte.
Ara sí. Dos per Roig, dos per blau, 10 segons més en la cinquena i penúltima pregunta. Diu així...
Esta falta de ti, de Toni Carreira, un cantautor que aquí pràcticament no sona, però que a Portugal és tot un ídol. Nascut a Armadouro, un petit municipi portuguès, Carreira ha viscut 20 anys a París i s'ha convertit en tot un fenomen entre els immigrants portuguesos. Amb 20 anys de carrera i 8 discos de platí, Carreira és autor de temes ensucrats que parlen de l'esperança, dels somnis, del seu país i de la clàssica nostàlgia portuguesa que té un nom molt característic en la seva llengua. Com se'n diu?
Com se'n diu, Roig, d'aquesta nostàlgia portuguesa?
Morriña?
No.
Verd, fado?
Verd, fado, no.
Blau?
Blau.
Morriña?
No.
No.
Aquesta potser és clar, si
és
no...
És una de les paraules més difícils de traduir uh-huh. i és l'emoció predominant del fado i la samba, també.
El fado i la samba. Si no ho saben, haurem de tirar el dau una altra vegada... i veure qui surt. Ningú més diu res? Tirem el dau.
Blau.
Blau.
Saudade.
Ai, calent, ja hi ets, ja hi ets.
Saudade.
Saudade.
Roig.
Sí, clar.
Caramba.
Roig, si no em dieu la contrasenya, us haurem de tombar.
Perdó.
Val? Sobretot Roig, perquè saudade. Si no, no sabem qui parla.
Blau.
No, no, li donarem a Roig perquè l'ha encertada... però sobretot marqueu el tempo, si no, no ho sabem. Anem a l'última pregunta.
Sisena i última, acabem amb esports i en Fórmula 1. No parlarem del president de la FIA, Max Mosley, sinó del 7 vegades campió del món de Fórmula 1, que ha estrenat una campanya mundial per demanar responsabilitat a l'hora de conduir. 43.000 persones van morir a les carreteres europees l'any 2006. Ara aquest conegut pilot recorda que beguda i alcohol no són compatibles. Si veus, no condueixis. De quin pilot parlem?
De quin pilot parlem? 10 segons per roig. De quin pilot parlem?
Niki Lauda.
Niki Lauda.
No.
No. Blau. Blau, blau, parli, és...
Michael Schumacher.
Sí, senyor, tenim un empat. Tenim un empat entre blau i roig. Senyors i senyors, anem a veure què passarà amb una pregunta que anirà per blau i que podria ser el desempat. Diu així.
Diu així. Quina ciutat europea dedicarà un museu als ABBA?
Quina ciutat europea, blau, 10 segons, dedicarà un museu a ABBA? 10 segons per blau. Estan transcorrent.
Estocolm?
Estocolm.
Sí, correcte.
Sí, senyor. I tant. I amb aquesta resposta podem dir que el guanyador de la partida europea d'avui és Segura de Barcelona. Segura, enhorabona, l'heu hagut de suar. I és que Graupera no us ho ha posat fàcil. Esperem que passeu una bona estada de cap de setmana i gràcies per escoltar-nos. Ara no pengeu. Roig, ho sentim per vostè que s'ho ha treballat i fort.
Molt bé.
Però ara, juntament amb Mayoral, Blanc i Tugues, Verd, que han estat allà a la Guait, però han pensat, deixem jugar a Roig i Blau, que ells hagin decidint, els hem preparat un llibre. Un llibre per al millor dels tres i que ara ens presenta Rosa Maria Bertroli.
Bon dia. Aquest matí us regalem una novel·la d'humor amb ingredients de sèrie negra. Es tracta de L'any de l'embotit, de Ferran Torrent, un dels escriptors més llegits i premiats de la literatura catalana. Publicada el 1993, 10 anys després de debutar com a novel·lista, Ferran Torrent ens presenta a L'any de l'embotit la guerra entre el periodista de successos Héctor Barrera, personatge creat en un prenyeu al comissari i habitual a moltes novel·les seves, i el comissari Tordera. Tots dos intentaran obtenir la millor informació i treure'n un rendiment personal i professional abans que ningú. Malgrat que l'escriptor fa una dura sàtira sobre el món de la premsa i la política, amb personatges corruptes i manipuladors, també sap dibuixar el rostre més entranyable dels mateixos personatges. L'any de l'embotit, de Ferran Torrent, l'editat Columna.
Un bon premi, L'any de l'embotit. Atenció, el millor dels tres que contesti aquesta pregunta.
Aquesta setmana s'ha presentat a Madrid un segell commemoratiu de l'aniversari que enguany celebra el Parlament Europeu. Quants anys fa?
Quants anys fa del Parlament Europeu?
El Parlament, exacte.
30, roig 30.
Roig 30.
No.
No.
És més rodó.
Verd.
25.
25.
No.
No.
Sí.
Està molt bé la pregunta.
Roig 20.
Roig 20.
No, és rodó, rodó, rodó. Si no és 25, és...
Han dit 30, han dit 25.
Penseu en un casament.
Roig 20.
Roig 20.
Verd 25.
Verd 25, ja l'han dit.
Roig 50.
Roig 50?
Sí.
Molt bé. Jugant, jugant, anem descobrint fets que formen part de la nostra història. 50 anys del Parlament Europeu, 50 anys, de fet, de la història, de la nostra història, a través del Pacte de Roma. Felicitats.
Gràcies.
Senyor Graupera, no pengi, enhorabona.
Gràcies.
I Tugues i Mayoral, fins a sempre.
Segurament he apretat el botó.
Vale.
Sense voler.
Sense voler, clar. Són coses que passen.
Molt bé.
Ja estem. Apa, fem una aturadeta. Vinga.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Per elaborar un bon plat, cal tenir cura de tots els detalls, però sobretot que els aliments siguin de primera qualitat. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés.
Pit de gall dindi cuit el Corte Inglés, 6,90 euros al quilo.
La xarcuteria del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
El País ret homenatge a Javier Bardem. 18 DVDs amb les millors pel·lícules de l'intèrpret des que va començar fins avui. Descobreix la trajectòria d'aquest gran actor. Diumenge, les dues primeres entregues, Entre les piernas i Antes que anochezca, per només 5,95 amb El País.
Amb la col·laboració de Bancaja.
El Club 3C celebra el seu segon aniversari amb un concert espectacular. Si ets soci del 3C, el divendres 25 d'abril a l'Espai Movistar t'hi espera en Mishima. Otto de la Fe i les Flores Azules i Antonia Font, que presentaran les cançons del seu darrer disc, Coser i Cantar. Si vols venir i encara no ets soci, truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat. I espavila't!
Enderroc arriba als 150 i celebra 15 anys.
Número especial, amb els grups més influents i les bandes de futur.
Nou disseny, amb la banda de rock del Polònia.
I un DVD, amb el concert del Sant Jordi del 1991.
Enderroc 150, fa 15 anys que l'esperes.
En el fin de semana quiero
Sula.
En el fin de semana quiero
Sula.
¡Vámonos! Bloc a bloc amb Carme Colomina.
És el que comentàvem, va bé posar a prova els nostres coneixements europeus per adonar-nos de vegades de la distància que mantenim amb la realitat que es viu des del forn, des de la cuina europea.
Sí, des d'una cosa que ens hauria de ser tan pròxima, però de totes maneres és veritat que si ens fessin preguntes òbvies de com funciona la política catalana o espanyola, probablement tampoc les sabríem contestar.
Totalment d'acord. I ara entrem al bloc a bloc amb la Carme, dient que Europa s'ha parlat molt aquests dies dels Jocs Olímpics de Pequín i de com s'hauria d'actuar davant aquella tensió que augmenta amb el pas de la flama olímpica arreu del món i els carrers del Tibet.
Doncs sí, primer va ser pels carrers de Londres i París, amb els aldarulls que va provocar el pas de la flama olímpica, i ara ha estat també a nivell polític. Els qui han parlat més clar aquesta setmana han estat els diputats europeus. Tots els grups del Parlament Europeu han demanat als governs de la Unió que condicionin la seva participació en la cerimònia d'obertura als Jocs Olímpics a que hi hagi una represa del diàleg entre el règim de Pequín i el Dalai Lama. 580 diputats van votar a favor d'aquesta resolució i només hi va haver 24 vots en contra i 45 abstencions.
I els governs europeus què diuen?
Doncs encara no hi ha una posició comuna. El primer ministre britànic Gordon Brown és l'únic que ja ha dit clarament també aquests dies que no participarà en la cerimònia d'obertura. Des de França s'insisteix que totes les opcions estan obertes i diversos dirigents d'antics països del bloc comunista, com el president de Txèquia, d'Estònia o el primer ministre polonès, també han anunciat que estarien disposats a seguir un boicot. Com sempre, Europa està dividida entre el seu discurs de defensa dels drets humans i les seves importants relacions comercials amb la Xina.
Com acabarà això?
Doncs és molt difícil de dir. Suposo que depèn de com s'arribi a complicar la qüestió. El Comitè Olímpic Internacional, de fet, ja sabia molt bé quan va concedir els Jocs Olímpics a Pequín que es tractava d'un país que no complia amb els drets humans, perquè aquesta consideració es va fer sentir força aleshores. Aquesta setmana, per exemple, el govern xinès s'ha negat a que l'alta comissària de l'ONU pels drets humans, Louise Arbour, visiti el Tibet, però bé, el Dalai Lama, en una conferència aquesta nit mateix als Estats Units, ha insistit novament en el diàleg i respecte per l'enemic. El líder tibetà és el primer que ha demanat fins ara que no hi hagi un boicot.
Ens escriu Ismael, espero que us agradi, diu: Xavier, envia una fotografia durant la desfilada de la torxa olímpica a San Francisco, un manifestant a favor de la llibertat pel Tibet, amistat amb un altre que donava suport a l'unitat de la Xina. Fins i tot es van intercanviar vestits, i aquesta és la imatge.
Doncs mira, això és el que podrien fer les autoritats d'un país i d'un altre.
Vola'm a sa lluna i deixa que et canti entre estels, i com sa primavera es veu de Mart a Júpiter.
Ens anem a San Francisco volant, o anem de San Francisco fins a la Xina?
Fins on l'avió ens porti, no? Que d'avions s'ha parlat molt aquesta setmana a Europa, hi ha hagut diferents decisions més o menys polèmiques. La més polèmica, segur, i ja l'avançava la Gemma, han estat aquestes mesures de seguretat extremes que s'havien imposat als aeroports després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001. Hem sentit en els últims mesos una pila d'històries inversemblants de passatgers que havien de deixar en els controls de l'aeroport, des de les ensaïmades de Mallorca fins a Llumins o Mantega. T'acostes a l'escàner ja pensant què més et pots treure, no? Doncs bé, un passatger austríac que l'any 2005 el van obligar a baixar d'un avió perquè portava unes raquetes de tennis, va denunciar aquesta llista secreta a la Unió Europea, on en teoria es diu que tot el que pots portar, tot diu aquesta llista secreta, tot el que no pots portar quan viatges. Però clar, com que és secret, els passatgers no ho saben. Doncs bé, ara l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea li ha donat la raó.
Ha estat dura amb la decisió dels governs de la Unió, aquesta advocada?
Bé, tant que li ha demanat al tribunal que declari que aquesta llista no té cap validesa perquè aquest secretisme és intolerable, ha dit l'advocada. La Comissió Europea ja s'ha afanyat a dir que proposarà un canvi de normes.
Em sembla que ens estan trucant al mòbil, Carme.
I aviat ens ho podran fer al d'avió, també, perquè hi ha companyies com Air France que ja havien decidit autoritzar l'ús del mòbil en els seus vols, així que Brussel·les ha anunciat que establirà unes mesures comunes que hauran de respectar totes les companyies i entre elles es vigilarà també que no se'ns cobri gaire de més en la factura del telèfon. I encara sobre el preu dels avions, també ens han estat preparant aquests dies des de les companyies per un possible augment dels preus dels bitllets d'avió i en donen la culpa a les noves normes per reduir la contaminació ambiental que ha imposat la comissió. Diuen que això obligarà a encarir costos.
Així, em sembla que ara són els nens els protagonistes.
Són els nens i probablement una nena, molt concretament. Aquesta setmana van passar pel Parlament Europeu Kate i Jerry McCann, els pares de la petita Madeleine, desapareguda aviat farà un any ja, va ser el 3 de maig passat a Portugal. Els McCann han defensat davant els eurodiputats que la Unió Europea posi en marxa un sistema d'alerta transfronterera pels casos d'infants desapareguts. Un sistema, per exemple, que ja existeix als Estats Units des de fa 10 anys, però que a Europa només hi ha 3 països que tinguin en aquests moments un sistema d'alerta propi per aquests casos, que són Gran Bretanya, França i Grècia. Els McCann han anat a Brussel·les precisament a donar suport a una resolució del Parlament Europeu per demanar als governs que aprovin aquesta alerta ràpida pels casos de segrestos de menors.
Això és Europa bloc a bloc, el condueix Carme Colomina, la nostra consultora en matèria europea, i així arriba la fi. Si teniu qualsevol ànsia o desig d'intercanviar informació, la trobareu al nostre web.
Sempre hi ha l'adreça de suplement@catradio.cat també.
Molt bé, doncs Carme, bona setmana i fins dissabte entrant.
Igualment per tothom.
I nosaltres estem pendents ara d'una... Mira, és la Vespa amb David Escamilla. Tenim un pare, una mare i una filla que han vingut de Calaf. Mira'l, en David ve amb una cinta, ha anat a enregistrar un personatge europeu.
El ciutadà europeu Glam Cat que hem anat a visitar neix al Congo belga, a l'Àfrica, concretament a la petita població de Nyangara, quan el Congo encara era una colònia belga. Viu al barceloní barri de les Corts, en un pis de 120 metres quadrats. La decoració de l'espai és clàssica, amb mobles importats de la Provença francesa. Una llar realment acollidora. És el director financer de Pure Sang, una empresa líder en el seu sector que es dedica al disseny i a l'interiorisme de locals comercials. Si veniu amb mi, coneixereu com viu aquest inquiet belga que, a més de fer números, s'apassiona per la música i, de tant en tant, encara fa petits concerts com a cantant. Aparco la moto i entrem a casa seva.
Glam Cat, amb David Escamilla.
L'Eric m'obre la porta del seu pis. Bonjour, Eric. Tu vis dans un appartement très lumineux.
Bonjour, bonjour, David. Ben, merci d'être venu. Passe, passe, je vais te présenter mon épouse et tu vas... Et on va... Ah oui, c'est très lumineux, oui, en effet.
Es diu Eric Carpentier i a primer cop d'ull m'adono que estic davant d'un home que sap gaudir de la vida. Té un somriure esclatant que contagia positivitat. El seu pare va ser durant molts anys el propietari d'una plantació de cafè al Congo belga i, per tant, ell va tenir l'oportunitat única de viure la seva infantesa en aquell ambient exòtic i novel·lesc. Ho recorda com un món salvatge, molt lliure. Tot era possible en aquells anys, em confessa l'Eric. L'any 1960 es proclama la independència del Congo. Els belgues marxen d'allà, però l'Eric encara s'hi quedarà un any més. Em diu que a classe eren uns 40 alumnes i a partir d'aquell darrer any ja només en quedaven 4 o 5. Després els pares decideixen enviar-lo a Bèlgica per estudiar a la universitat. Allà farà la carrera d'enginyeria electrònica. I serà precisament a Brussel·les que coneixerà la que més endavant hauria de ser la seva dona, una catalana. I és clar, entre tots dos opten per anar a viure a Barcelona. L'any 1965 s'instal·la al nostre país i, com ell diu, torna a començar la seva vida de nou. El fitxen en una gran empresa de consulting on s'hi passarà 11 anys. Es dedica a organitzar les finances i l'administració. L'Eric incorporarà els més nous plans comptables francesos que coneixia, models innovadors per a aquella Catalunya fosca. Però amb aquella feina la consultoria no parava de viatjar i quan ja va tenir 3 fills va decidir que havia de fer una vida més familiar. Aconsegueix que el contractin en una important indústria del sector tèxtil que hi havia a Terrassa i que es deia Torre de Mer, una filatura amb 1.200 treballadors. Ell hi feia de controller. Després dirigeix una altra empresa tèxtil, però em comenta que el sector dels teixits cada cop estava més tocat i que la globalització ha fet molt de mal en aquest sentit. A partir d'aquell moment, el seu objectiu va ser canviar de sector. Un dels seus fills estudiava a Bèlgica i va llegir un anunci al diari: busquem professional que implanti una empresa belga a Barcelona. I així va ser. Actualment treballa com a director financer de l'empresa Pur Sang, que vol dir pura sang, fent referència als cavalls de raça, una empresa que es dedica al disseny i l'interiorisme de locals comercials, discoteques, restaurants, botigues de moda. Una de les seves passions, més enllà dels números, és la chanson francesa.
Per mi el Varela és realment el personatge que més és el meu mestre. L'he vist cantar, l'he vist de prop, l'he saludat. A l'època, quan jo tenia 20 anys i jo en tenia 30, i llavors el moment més emocionant per mi era quan fa 2 anys aquí, a Girona, a la Casa de la Cultura, van fer una exposició de Brel, tota la seva vida, les seves fotos, que tot portaven, i a mi m'han demanat de fer la sessió inaugural, el concert inaugural d'aquesta exposició. Va ser realment una emoció màxima. No me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Més enllà de la seva professió empresarial, la gran passió de l'Eric Carpentier sempre ha estat la música, l'entusiasme a cantar. Va començar actuant en diversos cafès concert belgues i en una ocasió va arribar a coincidir amb el mític Jacques Brel a la Terrassa Martini, a Brussel·les. L'Eric s'ha especialitzat en cançó francesa i especialment en el repertori de Brel. Actualment encara actua en petits teatres de Catalunya i l'Escola Oficial d'Idiomes, de tant en tant, el contracta per fer recitals de chanson als seus alumnes. Però a més de la música, un dels seus grans hobbies és el hockey sobre herba.
Pourquoi faut-il que l'on invente des mots que l'on ne peut tenir?
I el segon hobby que tinc és un deport, el món del deport que he practicat durant molts anys, durant 20 anys, és el hockey sobre herba. El hockey herba a casa és com una institució, però ja a nivell, sí, com la música és a nivell personal. Bueno, i el fill també canta, però en el hockey sí, tothom ha practicat el hockey, els nanos també. I he pogut tenir l'honor també de ser vocal de la Federació de Hockey i m'ocupava dels nanos, dels benjamins, dels infantils, dels cadets i l'organització dels campionats, etc. Jo jugava de porter perquè no sabia fer altra cosa.
Ens acomiadem mentre em convida a anar-lo a veure un d'aquests dies a un dels seus recitals de Brel. I em diu que si vull, podem acabar fent un final de festa els dos junts. Que vagi practicant!
Glamcat, amb David Escamilla.
Una abraçada a la chansonnier i fins al proper Glamcat. Au revoir, Eric, et à très bientôt, j'espère.
Au revoir, David, merci d'être venu. Et j'espère qu'on se verra bien un jour m'écouter quand on chantera à l'Espiga de las Corts, par exemple.
Ciao, Eric. Ciao.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
El dissabte i el diumenge, 3 hores llargues de cita amb la cultura popular.
Mans.
La música folk, la nova música tradicional, les formacions de cobla i la sardana tenen la seva finestra a Catalunya Ràdio en un programa sense complexos que aixeca passions i et treu la son del cap de setmana.
Els dissabtes a les 6 i els diumenges a 7:45 del matí, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant. I per internet, a més, so de cobla i sarda.net a catradio.cat.
Perdoni una pregunta, vostè diria que Messes com a mot s'està perdent, que ja no es diu tant com abans?
Jo penso que sí, no? Que s'està perdent una mica. Però bueno, hi ha encara molta gent que ho té això, no? Que diu coses així. Ara, penso que nosaltres ens estem perdent. O sigui, jo, per lo menys jo cada vegada ho dic menys.
Sí, sí.
I abans recordo que ho dia bastant. Eh?
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies, Jaume, per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Clicker, vola intel·ligent.
Ja fa dies que he perdut la paciència. Ara quan vaig al camp ho faig amb indiferència. En lloc d'enganes juguem per inèrcia. És com si a la bola li tinguessin al·lèrgia. És com fer-nos creure que ara el Ronaldinho no és culer pels calés i que ho és pel carinyo. El gaúxo ja no riu, ja no ensenya els pinyos. Només falta que la porta ara ens porti el Mourinho. I jo només vull que la Lliga acabi ja i fer un miracle a la Champions, però que la Lliga acabi ja i després fer una bona neteja, que jo tinc al·lèrgia a mitja plantilla, al·lèrgia i a l'enrima ni al·lèrgia. El que ara faria més que una neteja, desinfectaria.
La gimcana del vintage.
Què és el que us produeix al·lèrgia en tots els sentits? Aquesta ha estat la 11a prova.
Al·lèrgia me'n fan aquesta gent que van per la televisió a explicar, no sé si això és, són coses de veritat o de mentida, però les seves intimitats i borriqueries així em provoquen llàstima.
Senyors i senyors, benvinguts a la gincana del vintage. És l'espai que posa punt final a l'edició del suplement en matí de dissabte, i és que celebrant Catalunya Ràdio 25 anys i el suplement 20, hem dit, hem de trobar una manera de poder premiar la fidelitat. I així ha nascut aquesta gincana amb 20 proves per destacar i agrair, com diem, el seguiment constant dels nostres oients. Som a la 12a, en la qual us demanem a què o a qui teniu al·lèrgia i quins símptomes us provoca. Quanta gent està al dia a hores d'ara?
Són 40 els oients que han fet els deures aquesta setmana. Sobre la 12a prova ens han dit que tenen al·lèrgia a la hipocresia, als programes del cor, al fetge, al cervell, als animals domèstics, aquells que no tenen cura del medi ambient, o també han fet referència a qüestions relacionades amb el futbol.
A mi el que em fa tirria, irritació, ràbia... Bé, la 12a prova és que el Madrid guanyi. I sobretot les setmanes com el Barça perd. Espero que aquesta no es produeixi, però si no, cap problema.
Hem rebut respostes relatives a al·lèrgies reals, no metafòriques, com la Maria Teresa Company, que diu que té al·lèrgia a l'esparadrap, a les tirites i als kiwis. D'altres no poden suportar algunes fruites típiques de l'estiu.
La meva al·lèrgia és al meló i a la síndria. Em produeix un estómac terrible. I després l'altra al·lèrgia que tinc és a la gent impuntual, la gent que no ve l'hora, amb una cita, amb una reunió, que arribi tard. Això és una cosa que em treu de polleguera. Si sentiu una mica de soroll a la gravació, és que estic irrisit a Olet, que estem celebrant una festa de trabucaires.
Una festa de trabucaires, algú podria dir. A mi em produeix al·lèrgia sentir àudios amb soroll de fons. Sí, com sigui, saludem a l'Aloma i a la Teresa, mare i filla, totes dues benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres. No sé si hi ha alguna cosa que us produeix al·lèrgia personalment. Mentre ho penseu, nosaltres anunciarem als oients que en aquests instants, els que esteu al dia, doncs esteu a punt de guanyar un premi, i és que un d'ells serà el protagonista just avui, 12 d'abril, quan passen doncs 56 minuts de les 12 i tanquem la 12a prova. Volem celebrar aquesta gran satisfacció que és regalar un cap de setmana a l'Hotel Olímpic de Lloret, més accés a wellness i un tractament que pot ser de xocolata antiestrès o refermant. I avui, com que és dia 12, ho fem lligar tot. Per tant, qui serà el guanyador? Sentim els tambors que li donen ambient. L'Aloma treu un número, la filla, que per cert sap perfectament quin és el premi que donem cada diumenge en el programa.
El controla.
Això és el número exactament... 8. Número 8. Per cert, quin és el premi que donem a l'home cada diumenge al programa?
Una plata de Rebo and Rebo.
Què me'n dieu? El número 8 és el guanyador.
Coincideix
i es diu...
Coincideix amb Maite Cors.
Maite Cors, felicitats. Us espera una estada ben maca en un hotel de Lloret de Mar. Imagina't, un tractament de xocolata. Ja estic notant com va fent gic, gic. I ara queden més informacions, perquè arriba la 13a prova. I diu així... És una prova que requereix imaginació, o bé que us refrescarà un record que teniu guardat a la memòria, i diu el següent.
Quina ha estat la millor floreta que heu sentit mai, o que us han dit mai, o bé que vosaltres heu dit a algú? Potser esperàveu algú a la boca del metro, al metro, passàveu i algú us va dir «Jo no t'hauria fet esperar ni 5 minuts», o «Això és caminar». La resta és trencar la vorera. O bé, això sí són corbes i no la collada de Tosses. O m'agradaria anar borratxo per veure't doble.
Guapa, guapa i guapa.
La Teresa potser en recorda algun, una floreta que no també cap. Mentre vam pensant, nosaltres farem una felicitació a la Montserrat Caballé, i és que avui celebra 75 anys, això s'ha de dir. Això és un detall important a la Montserrat. Molta gent l'estima. Recordem que és ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO, i també recordem alguna altra de les proves que s'han anat fent, ben segur que en tenim.
Sobre les al·lèrgies, l'Anna Maria Ull de Molins ens diu que té al·lèrgia a la mesquinesa a tots els nivells. La Neus Garriga, a la hipocresia, ens diu que li provoca ràbia i un mal d'estómac insuportable.
La Meritxell Mainou ens diu que té al·lèrgia els dilluns al matí perquè li costa molt llevar-se. L'Esther Gibert en té, explica a les persones prepotents que són al centre de l'univers i que creuen saber-ho tot.
I també volem acabar el programa fent referència a un home renaixentista, Delfí Colomer Pujol. Ens ha deixat a l'edat de 50 i escaig anys, ben jove. Compositor, musicòleg, pianista, director d'orquestra, expert en dansa, promotor cultural, escriptor diplomàtic, ambaixador. Delfí Colomer va ser una personalitat multifacètica, un intel·lectual d'amplis coneixements, un home del Renaixement, nascut a Barcelona el 46, va morir de matinada ahir a Seül, víctima d'un càncer, on exercia com a ambaixador d'Espanya per a les dues Corees des del juliol de 2005. Ha estat un gran ambaixador d'Espanya i un il·lustre català, va afirmar Francisco de Asís Benítez, conseller de l'ambaixada espanyola de Seül. Amb ell arribem al final. I ho fem amb aquesta mare i aquesta filla. Moltes gràcies per venir. Heu aprofitat, ja que veniu a Barcelona, per passar a saludar el programa.
Fantàstic. Moltes gràcies a vosaltres.
Ens agrada molt l'home que coneguis la plata de Rebel and Rebel, eh? Ja que no l'has guanyada, eh?
No, encara no.
Alguna cosa que us produeixi al·lèrgia?
Sí, la hipocresia. Moltíssim.
Alguna floreta que us hagin enviat alguna vegada? Ets més maca?
No. Ara mateix no.
Fins demà, si vol, a partir de les 10 i uns minuts.